Bon dia, què tal? Som dimarts 20 d'octubre de 2020, 20 del 2020. Engeguem aquest matí de dimarts aquestes 3 hores de ràdio al Penedès en xarxa. Des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquest matí començarem, després del sumari, amb la previsió meteorològica. El Pere Almendárez ens presentarà el temps aquests primers dies de la setmana. Avui el cel era molt fosc, però sembla que no amenaça pluja. Bé, tot això ens ho explica, ens ho desvela ell d'aquí a uns minuts. I a continuació ens abriguem i, si convé, agafem paraigua, però com cada dimarts volem sortir a passejar. Avui per Puigdàlba, amb el seu alcalde, Miquel Vallès. I a 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, primer flash informatiu dels tres que anirem servint al llarg d'aquest matí. I a continuació, 9:45, encetem el tema de la setmana. Avui volem parlar amb els sectors afectats per aquestes noves mesures anti-Covid-19. Tindrem amb nosaltres la Neus Lloberes, presidenta de la FEC, en qui parlàvem breument divendres, Pep Merino, del Gimnàs Merino, Salva Rodríguez, president del CIT El Vendrell, i la Núria Carbó, del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. Amb ells parlarem abastament de 9:45 fins 10:15 del matí. A 9:15, segon flash, notícies de l'Alt i el Baix Penedès i secció de voluntariat. Avui, a banda de la Montse Mestre, responsable de l'oficina del voluntariat a l'Ajuntament de Vilafranca, comptarem com a convidada amb la Marta Devesa, responsable de voluntariat a Som Fundació. Amb ella parlarem del voluntariat en aquests temps de pandèmia, de què es pot fer amb les restriccions actuals i de quines són les necessitats més importants. I a les 11 començarem la tercera hora d'aquest dimarts amb el Català al carrer, un espai que fem en col·laboració amb el Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i l'Oficina de Català de Sant Sadurní. La Sílvia Catassús, des de la capital del Cava, ens portarà etimologia i la Teresa Casanelles, des de Ràdio Vilafranca, el concurs al qual volem que truqueu i participeu per esbrinar quina de les dues paraules, va de parelles de paraules, és la bona. La Teresa us dona una frase, un context, i només cal que truqueu al 938172626 i jugueu en joc. Sortejarem entre tots aquells que participeu un llibre de literatura infantil. A 11:45, nova cita amb l'actualitat del Penedès i a continuació parlem de tele, de pantalles, de contingut audiovisual, tant és com el mireu, amb en Carles Gala, el nostre home dels continguts audiovisuals. I encara esgarraparem 5 minuts abans no arribem a les 12 al comiat d'aquest dimarts per les fake news. Aquesta notícia, aquesta història que us expliquem amb tot luxe de detalls i vosaltres des de casa podeu jugar amb nosaltres i decidir si és bona o falsa, si és una fake news. Pendents de les noves mesures anti-Covid-19 i de tot el que passi més enllà del Penedès, a les hores en punt amb els butlletins. Hem començat amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 abans d'acabar. Així serà aquest matí de dimarts 20 d'octubre al Penedès en xarxa, intens i molt eclèctic. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. El temps.
Em sembla que hi ha ganes de sol després de dia i aquest primer matí amb molts i molts núvols. Aviam si aquests núvols marxen, aviam si torna el sol, aviam si hi ha pluja. Tot això ho sap el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs de la situació meteorològica aquí al Penedès i hem de parlar d'una setmana que vindrà marcada pels núvols abundants aquí al nostre territori i, de fet, a tota Catalunya. Tenim una àmplia zona de baixes pressions cap a l'oest de la península Ibèrica que està deixant precipitacions importants cap a Galícia i Portugal especialment i que, tot i que no ens afectarà aquí directament, sí que ens anirà enviant aquestes bandes de núvols abundants durant tota la setmana. Dijous, divendres, es podria acostar una banda de precipitacions una mica més important que podria deixar aquí al Penedès precipitacions moderades, especialment dijous a la nit i la matinada de divendres. De moment, avui dimarts, esperem una jornada marcada pels núvols abundants aquí al Penedès, núvols que deixaran un cel molt ennuvolat ja a primera hora del matí i que pràcticament no desapareixerien en tota la jornada, per tant, dia gris. De pluja n'esperem poc aquí al Penedès, feble, irregular, si és que acaba caient alguna cosa, algun plugim en qualsevol moment del dia. Les temperatures aquest dimarts pujaran clarament les temperatures mínimes, deixarem enrere aquestes nits fredes que hem tingut els últims dies i les mínimes se situaran entre els 10 i 14 graus en general. Les temperatures màximes sense gaires canvis, entre els 18 i 20 graus, ambient per tant força temperat. El vent guanyarà intensitat avui dimarts, vent que bufarà de component sud o sud-oest a partir del migdia i especialment durant la tarda quan pot bufar amb ratxes moderades de forma puntual. Pel que fa al temps de demà dimecres, repetirem una jornada molt gris aquí al Penedès. De forma esporàdica es pot obrir alguna clariana cap a les hores centrals del dia, però de nou durant la tarda els núvols tornaran a augmentar i deixaran un cel molt ennuvolat arreu del Penedès. De pluja tampoc n'esperem gaire dimecres, si és que acaba caient algun plugim molt feble i de distribució irregular en qualsevol punt del Penedès. Ja diem molt poca cosa si és que acaben apareixent aquests plugims. Les temperatures dimecres, les mínimes sense gaires canvis, entre els 13 i 15 graus, i les màximes que podrien pujar una mica i s'enfilaran fins als 20 o 22 graus en general. El vent dimecres bufarà amb ratxes moderades durant el matí de component sud o sud-est, perdent intensitat aquest vent de cara a la tarda i al vespre. Dijous, com dèiem a l'inici, aquests sistemes frontals aniran arribant amb una mica més de ganes aquí al Penedès i esperem de nou una jornada amb molts núvols, una jornada gris i amb precipitacions que poden caure de forma feble en qualsevol punt del Penedès de cara a la tarda i especialment durant la nit. La nit de dijous i divendres podria ploure de forma més moderada aquí al Penedès. Pluges que es podrien allargar fins i tot durant les primeres hores del matí de divendres. El vent tornarà a guanyar intensitat durant la jornada de dijous, vent que bufarà de component sud o sud-est, i les temperatures mantindran sense canvis les mínimes, entre els 14 i 16 graus, i les màximes podrien baixar entre 1 i 3 graus durant la jornada de dijous i se situaran entre els 18 i 20 graus en general aquí al Penedès. De moment, això és tot pel que fa al temps.
És dimarts i després de la predicció meteorològica és moment de sortir a conèixer el Penedès amb la secció que més quilòmetres fa el Penedès en xarxa. Es tracta del Passegemper, que avui ens du a conèixer el terme municipal més petit de Catalunya, que justament tenim a l'Alt Penedès. Hi ha anat el company Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní.
Ens hem desplaçat fins a Puigdàlber, un dels racons de la comarca de l'Alt Penedès, un municipi amb una mica més de 500 habitants, petit, força petit, diríem, fins i tot el més petit de Catalunya com a terme municipal. Precisament és un dels lemes, o el lema que ja només entrar al poble ens el trobem. Estem amb el Miquel Vallès, l'alcalde de Puigdàlber. Què tal, Miquel?
Molt bé, bona tarda.
Avui, si hi ha una cosa segura, és que podrem recórrer amb certa comoditat i a peu al municipi. Sí que hi ha vegades que ens trobem que hem de fer grans distàncies. Avui, amb això de que és el terme municipal més petit de Catalunya, com a mínim això ho tindrem assegurat.
Segur, no ens cansarem gaire.
Miquel, ens hem trobat aquí a la plaça de l'Ajuntament, un edifici doncs, força, força destacat en un paisatge doncs, d'edificis, diríem, molt de poble. L'edifici, diríem, no deu ser ni molt menys tan vell com d'altres, habitatges i edificis d'aquí, no?
No, no, precisament on estem, el que és l'actual plaça, hi havia l'Ajuntament Antic, i aquest, degut aquí la curva la feia molt estreta, cap al carrer Sant Raimon, que és un dels més importants del poble, al seu moment es va enderrocar i es va fer aquest edifici nou, que em sembla que és el 2000 o alguna cosa així. Anterior, del 1996.
Recordem, Miquel, des de mitjans del 2018 ets l'alcalde.
Sí, així és.
I què tal?
Bé, bé, bé. Hem tingut bastants sotracs amb el tema del Covid, cosa que no esperàvem ningú. Quan et presentes, doncs, ho fas amb molta il·lusió per portar projectes al poble. Aquesta il·lusió segueix intacta, de projectes en tenim bastants, ja alguns ja els hem realitzat, i altres, bueno, que n'hi ha més lents i que alguns potser no puguem acabar realitzant, perquè, bueno, també com a poble petit, sense indústria, molt poca indústria, sense polígons industrials, etc., doncs, evidentment, depenem molt de la subvenció de les administracions com la Generalitat o la Diputació.
Miquel, anem a aprofitar la tarda i encara aquesta temperatura del mes d'octubre que és força, força agraïda, és molt, molt agradable per passejar. D'aquí de la plaça de la Vila, cap a on aniríem? Perquè m'ensenyis una mica com és Puigdàlber.
Mira, doncs aquí, evidentment, estem al centre neurològic del poble, perfectament, i ara aquí, ja ho veus, a 200 metres, encara no, tenim la plaça de l'Església, la plaça Sant Andreu, on, bueno, des de fa dos anys vam poder realitzar una obra important, i vam poder enderrocar un magatzem, un celler vinícola, que estava molt, molt malament ja. Aleshores, bueno, vam poder comprar un particular perquè no va poder assumir les costes que tenia, perquè estaven ruïnes, vam haver de declarar ruïnós, hem estat ruïnós, i aleshores això ens va permetre el tirar això, ampliar molt la plaça Sant Andreu, no? La vam renovar tota i ens ha quedat una plaça molt maca, que moltes viles, capitals de comarca la voldrien tindre. Sí. I aprofitant això també vam arreglar la segona sortida del poble, que és tot el carrer Mercedes Torres Cassana, on també hem intentat desviar tot el tràfic pesat, tràfic gran, sobretot el que va a l'única indústria que tenim gran, diguéssim, no l'única, però sí la més gran i més potent del poble, que és pastisseria Masdeu. I llavors fem que facin per fora i no passin pel centre del poble com fins ara. Això ens ha permès aquí l'Avinguda Catalunya, que és l'avinguda principal, poder treure també la circulació i els aparcaments. Com pots veure, no hi ha cap cotxe aparcat.
Sí.
Abans hi havia cotxes aparcats, els carrers els convertien quasi bé només en un.
Hem pacificat una miqueta aquesta zona, no?
Sí, sí, hem aprofitat tot això. A l'anterior equip de govern, no ja del 2015, sinó del 2011, també va fer un pla de viure al poble, arreglant tot el carrer Sant Ramon, on el tanquem els caps de setmana. I bé, aquí hi ha els dos bars, hi ha una placeta, etc. Llavors que puguis, doncs, un dia fer un sopar, un entrepà, el que sigui, la canalla jugar aquí, sense tràfic i tal, i és el que han fet. I bé, doncs podríem anar cap a la plaça.
Doncs vinga. Estem a la plaça, Miquel, un dels racons per visitar d'aquí de Puigdàlber, en un entorn, aquest poble té un entorn molt privilegiat, com és en general la comarca, que mantenim molt el territori, aquest paisatge de vinya. Aquí és un exemple clar, el nucli és petit, hi ha alguns disseminats, però evidentment aixeques una mica la vista i tot és vinya.
Sí, sí, és així. Jo diria que tenim l'avantatge que és un poble molt compacte, som molt poca gent, però no estem molt disseminats en moltes masies, sinó que és tot compacte. De fet, només tenim dues barriades, el barri Bella Vista, que està precisament sortint d'aquí l'església anant amunt, i el cementiri, després el barri Bella Vista, però hi ha mig quilòmetre, i a un quilòmetre per l'altra banda, direcció Can Cartró cap a Sant Sadurní, i el barri Mas Gorner, on hi ha dues caves, i és com una illa que tenim allà. No és que de Puigdàlber fins al barri Mas Gorner sigui tot de Puigdàlber, sinó és una illa que des de fa molts anys, doncs, es pertany, i aleshores, evidentment, tot l'entorn és vinícola, tot són vinyes, passejos, i pots anar a caminar i a córrer i anar en bicicleta, etc., i tot és envoltat de vinya, pràcticament.
Aquesta tranquil·litat, aquest entorn, està sent aquests anys un atractiu per rejuvenir, per una mica la població de Puigdàlber?
Doncs sí. Mira, nosaltres de promig els últims anys estàvem en 525, un any eren 520, l'altre 530, marxen ben alguna família, ja estem a més de 555, no és que sigui un superincrement. També tenim un problema de cases, de poder construir. Ens va afectar un pla urbanístic aquí on es podien fer moltes cases, però la gran crisi que hi va haver a partir del 2008, llavors això es va fer a un banc, no sé què. Ara ho estem, hem parlat amb el propietari, sembla que es pot arreglar una mica i poder posar aquests terrenys ja en venda, perquè de fet també hi ha una part que ja s'ha venut pràcticament tota, que és al voltant del camp de futbol, allò pràcticament queden molt poques de parcel·les per vendre, i llavors tenim un problema d'espai de gent que es vol fer casa. I ha fet que alguna gent des de l'àrea metropolitana, altra gent des de Vilafranca, o inclús fills de gent que havia nascut aquí, que havia anat per qüestions de treball, etc., al final, no sé també si influirà últimament el tema del Covid i aquesta llibertat que et dona sortir en un poble, estar en un poble, sortir i tal, que hagi crescut una mica.
Miquel, des de l'església, cap a on em vols portar?
Doncs jo aniré a portar cap a la zona del camp de futbol. Aquí, abans d'arribar al camp de futbol, ens trobem la sala polivalent, una sala molt gran, també d'un disseny modern, també construïda el 2006 o 2006, crec que el 2006, on aquí es fan tots els balls de la festa major, teatres, activitats per canalles, zumbes, etc.
És el pulmó social, diríem.
Sí, una mica és el pulmó social. Abans hi havia el centre, que estava al carrer entre l'Ajuntament i l'Església, el centre antic. Va tindre bé un problema abans dels anys que es va haver de reformar tot. Era bastant petitó i una sala molt petita que al seu moment van decidir això convertir al el centre mèdic. Tenim locals de despatxos per les associacions, hi ha un gimnàs, etc. Allà també la gent també hi va, que s'hi feia anglès, que s'hi feia català, que s'hi feia pilates, algunes cosetes, també ho fem servir i també és un bon lloc de bastanta activitat.
Per on seguim la
ruta? Doncs pujaríem pel carrer Diputació, que anem a petar recte del camp de, quasi pel camp de futbol, un camp que ara ho veuràs una mica no prou bé, és un camp de terra, i aquí és una de les actuacions que t'he parlat abans, fotudes que volíem fer, que estem treballant, i abans d'arribar al camp de futbol veus aquí, ho veuràs, la sala polivalent, que és bastant gran, on trobem un gran espai al voltant. Aquí vam celebrar l'1 d'octubre, perquè nosaltres a aquella votació van ser uns dies bastant convulsos, en on nosaltres sempre les votacions les fem a l'Ajuntament, no les fem a l'escola. Aleshores,
Deu ser l'únic punt electoral,
sí,
no?
El col·legi
electoral és l'Ajuntament.
Exactament,
no?
sí, només tenim un lloc, un punt electoral, i abans, anteriorment, es havia fet a l'escola, però per no el merder de treure i posar taules i tal, aquí tenim un auditori a l'Ajuntament que ens permet fer-ho i està molt bé, i aleshores es fa aquí l'auditori de l'Ajuntament. Clar, hi va haver unes obligacions i unes pressions per part de l'Estat que tanquéssim tots aquests locals, les claus, etc. I bé, com que tampoc no ens deixàvem fer segons quina botifarrada al carrer i tal, vam buscar la fórmula conjuntament també amb l'equip d'oposició i anar parlant com podríem salvar. Tenim una distància de més de 200 metres, que recordo que sembla que ens demanaven, i bé, llavors l'Ajuntament vam cedir evidentment al local de la sala públicament i vam celebrar la votació l'1 d'octubre, i amb motiu d'això, al cap d'un any vam inaugurar tot el que és l'exterior de la sala públicament com la plaça l'1 d'octubre. Un cop això, caminant una mica més, i passem per tot aquest descampat. Aquí veus que hi ha un skate, també vam fer
un altre equipament nou, pel jovent,
sí,
no?
Sí, pel jovent. Bé, aquí no tenim una gran història, no tenim un casc antic de molt valor, inclús ni a l'església, perquè l'església va ser enderrocada a la Guerra Civil, es va haver de fer nova, i aleshores no té un gran valor arquitectònic, que és bastant maca. Aleshores, aquí hem estat pensant que és un dels atractius que podríem fer, perquè tu saps que a vegades en els pobles petits hi ha un perill de que en marxi la gent, i ho estan patint en moltes zones.
I es buidin, no?
Es buidin, i això equivale que, per exemple, com ara ens trobem, que no hem pogut mantenir l'equip de futbol per falta de gent del poble, al final els últims anys no jugava ningú del poble, i al final ha acabat desapareixent l'equip de futbol. Tenim aquest problema també per mantenir la llar d'infants, si hi ha pocs nens és un cost molt elevat, i bueno, i posa en perill les llars d'infants en el futur, què vol dir? Que ara això també arrasta les llars d'infants, és l'aliment, diguéssim, de l'escola del poble, ha d'estar molt bé, són 50 i pico.
Sovint és un argument perquè moltes famílies amb canalla petita
efectivament.
Doncs, puguin escollir venir, per exemple, aquí a Puigdalba.
Exactament, llavors hem apostat bastant per les zones pel tema esportiu, no? Ja has dit tu, hem parlat de que bé, pots anar a fer bicicleta, running, córrer, passejar, pels carrers, perquè tot està envoltat de camins i de vinyes.
Tot l'entorn és molt agraït, no?
I llavors vam pensar, bueno, doncs també hem fet aquí, hi ha l'altra plaça de la Figuera amb tots elements gimnàstics per la gent gran, en vam posar 8, que no és massa normal en un poblet tan petit. Aleshores, bueno, hi ha la petanca, hi ha tot això, i bueno, també molt, aquí molt tranquil·let. I ara, totes aquestes són, a part de l'skate, tota aquesta franja amunt, fins darrere del camp de futbol, que també guardem un espai per fer una futura escola, val? Ens agradaria fer, doncs, un parell de pistes de par, això és el que estem treballant ara, ja tenim, de fet, un avantprojecte, ja tenim una, també una, un projecte en principi de Diputació, que ens va aconsellar com fer-ho, què fer-ho, per la gent que era al poble, quins, què ens convenia, què no ens convenia, més o no, quins equipaments, sí. Avui em refereixo. Després de les dues pistes del pàdel hi va una pista poliesportiva i també havíem pensat que el camp de futbol almenys a ficar gespa a la meitat, o sigui, fer un futbol set. Mm. Val? Aviam, doncs, si la gent que ha deixat de jugar a futbol, fer aquests partits...
Arrenganxa una mica.
Arrenganxa una mica. Tot això també, bueno, s'estan fent algunes lliguetes aquí a la comarca i tot això, bé, es pot fer amb un tancament, amb targeta magnètica, bueno, i doncs ajudar també a cobrir els costos que comporta això, no? I llavors també, evidentment, això és arreglar tota la zona, no? Tot l'entorn. Veuràs aquí el parc de la Figuera, arreglar la sala de pobliment, que ja està molt bé, i llavors, bueno, arreglant tot l'entorn aquest, crec que pot quedar molt xulo i llavors podrem tindre un poble amb bastant serveis que ja en tenim.
La línia és evident, Miquel, d'anar reforçant una miqueta aquests equipaments, aquestes instal·lacions, per assegurar i consolidar la qualitat de vida, no? És a dir, per la gent que hi és i també ser aquest atractiu per gent que potser es plantegi, ostres, doncs aquí s'hi viu molt bé i a sobre doncs, hi ha aquests serveis, hi ha aquests equipaments, no?
Sí, sí, com diem, de fer l'esport no vol dir que només el pugui fer la gent jove, avui cada dia més i a mesura que avança la societat, cada dia gent més gran doncs, està fent esport, cada un al seu nivell i per tant és el que volem, pot ser atractiu, però es pot atraure. Tampoc aspirem ni a doblar la població, ni ho volem, eh? No, no és la nostra aspiració, eh? Però sí, almenys mantenir aquest nivell, perquè si no ens comporta tindre altres problemes, no? Jo crec que al voltant de les 600 persones estaria molt bé, perquè podríem anar mantenint tots aquests serveis i no ens fa falta res més, estem molt bé aquí, molt tranquils.
Doncs aquí està aquesta molt bona foto de Puigdàlber, el terme municipal més petit de Catalunya,
sí,
però que té molt d'encant i que té molts elements per viure i per viure bé. Miquel Vallès, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, merci.
I després de passejar per diversos espais i racons de Puigdàlba, tornem cap a l'estudi perquè ara arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació, al tema de la setmana, volem parlar amb els diferents sectors que estan afectats per aquestes noves mesures anti-Covid-19 que van entrar en vigor divendres passat. Tindrem amb nosaltres la Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Pep Merino, del Gimnàs Merino, Salva Rodríguez, president de CIT El Vendrell, i la Núria Carbó, presidenta del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. Amb tots ells debatrem l'afectació d'aquestes noves mesures i com s'estan manegant per ensortir-se'n.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Es produeixen dues noves morts per coronavirus als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf va comunicar ahir que s'han produït dues noves morts per coronavirus en els darrers dies als hospitals del territori. Són un total de 124 des de l'inici de la pandèmia. Així, aquesta setmana hi ha 4 ingressades menys respecte a la setmana passada, 2 que han perdut la vida i 2 que han estat donades d'alta. D'altra banda, i davant l'increment de casos de Covid-19 detectats la setmana passada a les dues comarques, des del Consorci es va optar per obrir una planta d'atenció a malalts Covid a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès dimecres de la setmana passada. Com que en l'última setmana va augmentar el nombre de casos i això implicaria obrir una segona planta a l'Hospital dels Camils, destinada a aquests pacients, es va obrir una planta a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès amb l'objectiu de no deixar de fer l'activitat habitual a cap dels dos hospitals, com es va haver de fer en el pic de la crisi al març, al mes d'abril i al mes de maig. La Biblioteca de Segú de Calafell canvia llibres per serps. La Biblioteca de Segú de Calafell va tancar fa uns anys amb l'entrada en funcionament de l'equipament en el nucli del poble. L'edifici està sense ús i els veïns demanen destinar-lo a alguna activitat que dinamitzi la zona. La vella biblioteca ja té un destí, acollirà un centre dedicat a la recerca, divulgació, conservació i gestió d'espècies invasores, principalment rèptils i amfibis. Serà també un centre de recuperació i custòdia d'exemplars que siguin rescatats del medi o decomissats per intervenció judicial fins que es determini la seva destinació, com pot ser la de evolució al país d'origen, en tractar-se d'espècies protegides, però al mercat negre. La gestió anirà a càrrec del grup de recerca de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès, que ja té una aula de natura a Parets del Vallès, però que li ha quedat petita. Us parlem ara del nou servei gratuït de recollida de poda domèstica i restes vegetals a Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles ha posat en marxa un nou servei gratuït de recollida domèstica de poda i restes vegetals amb l'objectiu de facilitar la gestió d'aquest residu a aquells veïns i veïnes que ho necessitin i evitar que vagin a parar als contenidors del rebuig, entre altres. L'Ajuntament facilitarà una saca d'un metre cúbic de capacitat tipus Big Bag. Tots aquells veïns interessats només cal que s'adrecin a l'Ajuntament a recollir-la. Un cop l'emplenin, hauran de trucar a l'Ajuntament al telèfon 93 897 1001 per concretar el dia i l'hora en què un servei de recollida es desplaçarà fins a la porta del domicili per recollir-la. I acabem explicant-vos que la Capella de Sant Joan acull una exposició fotogràfica sobre el rol de la dona al món rural. Dones invisibles és la nova exposició que es pot visitar a la Capella de Sant Joan des del passat 15 d'octubre. L'exposició arriba de la mà de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i l'Arxiu Municipal de Vilafranca i pretén mostrar el paper de les dones al món rural de la Catalunya de principis del segle XX. Segons explica el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, Josep Maria Masachs, les dones tenien un paper secundari, però eren imprescindibles per al desenvolupament de la societat. A més de tenir cura de la llar i dels infants, les dones marxaven a treballar a indústries tèxtils, al camp o com a serventes a cases de persones riques. L'exposició està formada per 27 fotografies que recullen diferents aspectes del món de les dones i que van des de la infantesa fins a la vellesa. La majoria de les dones fotografiades són per a les enques, però també n'hi ha d'altres parts del territori català.
Penedès en xarxa.
Són 10:07.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arrenquem ara el tema de la setmana que avui dediquem a les noves mesures que, per tal de pal·liar els contagis de la Covid-19, van entrar en vigor el passat divendres. Aquestes mesures han fet que tanquin bars i restaurants, salons d'estètica, casinos, bingos, sales de joc, establiments d'activitats lúdiques infantils, parcs i fires d'atraccions, que redueixi l'aforament al 50% als gimnasos o al 30% als comerços, entre altres mesures. Davant d'aquestes mesures, federacions, associacions i gremis han posat el crit al cel, ja que podria significar que molts d'ells no puguin tornar a aixecar la persiana. D'aquestes mesures i de la seva afectació en parlem tot seguit amb diferents convidats. Abans, però, de començar la tertúlia, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Primers dies amb aquestes noves mesures que han obligat a tancar molts negocis, o si més no, a reduir-ne l'aforament. Ja en parlàvem divendres, a cop calent, i ara, amb uns quants dies per assimilar-ho, en feu la mateixa valoració negativa que ja ens apuntaves divendres?
Sí, sí, en fem la mateixa valoració negativa. I que quedi clar que, evidentment, no volem menysprear que la situació és molt complicada sanitàriament, és una situació molt complicada, per tant, és pertinent i molt necessari que des del govern es prenguin mesures restrictives per intentar frenar els contagis, no? El que nosaltres estem convençuts és, primer, que aquestes mesures no són les adequades, que són desproporcionades, perquè focalitzant sobretot en els que han de tancar, que són bars i restaurants, són establiments que han aplicat moltes mesures de seguretat, han fet inversions importants i que són espais segurs. Per tant, les mesures creiem que són desproporcionades i, en tot cas, si s'han d'aplicar, han d'anar acompanyades d'ajudes, perquè és que si no és el final de molts establiments que ja estan molt, molt, molt tocats. I, per tant, el pla d'ajudes directes, no préstecs, sinó ajudes, hauria d'anar haver anat acompanyat de l'anunci de les mesures. Per tant, per nosaltres s'ha fallat. Primer, amb la magnitud de les mesures, creiem que no són adequades, i segon, perquè no s'han tret en el mateix moment ja els plans d'ajuda directes per a aquests col·lectius.
Aquestes noves restriccions poden suposar el cop definitiu per a alguns d'aquests establiments?
Segur, sabem que és el cop definitiu. Penseu que s'ha perdut la temporada d'estiu, han estat molt de temps tancats, els locals, molts restaurants i bars estan ja al límit, i per tant ara haver de tornar a tancar pot ser el cop definitiu. Per tant, nosaltres creiem que això s'hauria pogut fer d'altres maneres, perquè a més estem veient, no, el que està passant, estem veient imatges de la gent consumint en espais públics. S'ha produït un efecte que no era el desitjat. En lloc de frenar possibles brots de contagi, nosaltres creiem que se n'han produït més mentre s'estava acabant de donar, d'enfonsar un sector molt important al nostre país. Dona feina a 170.000 persones directes.
Teniu previst fer arribar al govern, a l'administració, la vostra queixa i aquesta demanda d'ajudes directes?
Sí, el mateix dia, la setmana passada, ja vam treure un comunicat, que com sempre quan traiem un comunicat l'enviem als mitjans de comunicació, però també l'enviem a les administracions, i per tant el govern de la Generalitat ja té aquest comunicat on posem sobre la taula això que ara mateix us estic explicant. I a part estem fent accions reivindicatives. Diumenge n'hi va haver una a Sitges, on la FEC van participar amb diferents gremis amb una manifestació que precisament, no, posava, deia això que jo us estic dient, no, que en contra d'aquestes mesures, en contra del contingut i de com s'han pres. I ahir mateix també a la plaça Sant Jaume, l'estructural AEGCAT, que són empreses que organitzen esdeveniments, també ens vam manifestar a la plaça Sant Jaume amb aquest mateix objectiu. Per tant, sí, ho hem fet arribar al govern de la Generalitat per escrit i, a més, estem organitzant diverses accions reivindicatives.
Neus Lloberes, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, moltíssimes gràcies per ser avui de nou amb nosaltres. Seguirem parlant al llarg d'aquests dies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Continuem amb aquest tema de la setmana i comencem a presentar els convidats que ens acompanyaran per fer tertúlia i conèixer l'afectació concreta a diferents sectors. La primera veu la busquem als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb la companya Eli Jiménez. Bon dia, amb qui comptes?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs la que m'acompanya aquí als estudis és la Núria Carbó i és la propietària de la Font de Neus de Sant Sadurní. També és la presidenta del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès. Núria, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Bon dia. Hem de dir bon dia, perquè encara estem aquí.
Escoltàvem ara Neus Lloberes comentant una miqueta la valoració que em fan des de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Comentàvem també que entre aquestes restriccions que s'anunciaven dimecres passat al migdia es posaven en vigor divendres, segurament una de les més importants i la que ha tocat més fortament aquí al nostre país és aquest tancament de bars i restaurants on només podreu fer menjar per emportar o menjar a domicili. No sé quina valoració en feu de tot això i si una miqueta o molt això us posa contra les cordes venint d'on venim.
Bé, sí, avui ja estàvem en un annus horribilis, podem dir, amb el sector de la restauració, amb el tancament dels 3 mesos i la baixada de facturació dels mesos d'estiu. Això ha sigut un escac i mat, realment. Mm. A més, amb les maneres que se'ns han traslladat, va ser dit i fet, no va haver-hi cap anunci previ, no teníem les neveres plenes, tothom tenia les seves previsions pel cap de setmana. Això sí que ens havien dit de que potser s'adoptarien noves mesures, però mai ens havien parlat d'un tancament. Crec que això és important dir-ho perquè les coses es poden fer millor i es pot parlar amb el sector, es pot tenir una taula de diàleg, no una taula de monòleg, que és el que se'ns va presentar a la reunió de dimecres que vam anar al Palau de la Generalitat. I crec que això és un punt a millorar i molt, perquè per alguna cosa estem per parlar, per ajudar, per fer complir la normativa com hem fet fins ara, la demostració de que la restauració pràcticament té un percentatge superbaix de contagis als restaurants, i això vol dir que nosaltres estem fent la feina ben feta en quant a les mesures, però que no se'ns ajuda en quant a la comunicació de les noves mesures que volien implementar, i per tant això és un greuge molt fort econòmic perquè estaven les càmeres plenes per afrontar el cap de setmana, i per tant se'ns anuncien noves mesures dimecres, però és que divendres ja tanquem porta. I evidentment, no? Això ha sigut una davallada de cancel·lacions de dinars familiars, bueno, ja havíem respectat les 6 persones per taula, els metres de distància, totes les mesures que se'ns havien aplicat. Evidentment, això comporta també una economia extra pel servei de la restauració a servir la taula, i que aquí les ajudes no les veiem per al lloc. Les ajudes inclús de lo que s'està prometent dels ajuntaments, de la Generalitat, aquí no arriben. És que jo no sé si aquestes ajudes, si haurem d'esperar les europees, però si les vinculen directament a través de les institucions, si fan com aquestes, tampoc no ha arribat encara ni les del mes de març. És que és una situació totalment estrambòtica que no saps per on agafar-la, i només aixecant persiana amb tota la il·lusió, però és que no tenim cap tipus d'apoi. Anem, com es diu, ben bé anem amb els peus d'escala, calços i mullats.
Ara comentaves, no, Núria, un sector molt tocat que venia de mesos de tancament, d'una davallada important, una vegada veu poder obrir després del confinament, amb una falta de càrrega, amb moltíssims productes que es fan malbé, que ja havíeu comprat i que ara no li podeu donar sortida. No sé si d'alguna manera us sentiu una miqueta assenyalats.
Jo crec que sí, que ens han fet una photo finish que estàvem parlant amb el sector, perquè era el més ràpid per la posició, pels governants, era el més ràpid tancar el que és el sector de la restauració, perquè és un impacte visual per tota la ciutadania. Mm-hmm. O sigui, tu vas pel carrer i veus les persianes abaixades. I això, clar, també jo entenc que és un xoc per la gent, que per tots, perquè veiem que és un canvi dràstic. Però, per altra banda, estem veient que els nois i noies que surten d'aquí sense dormir, primera hora del matí, a fer els seus estudis, pues, al final tenen que inclús anar com anxoves a dintre dels transports públics. On estan les mesures dels transports públics? O sigui, ens estan demanant un segon superesforç en un any que hem caigut en picat la facturació, i a més, ells que tenen una responsabilitat del transport públic no l'estan aplicant. Ells, em refereixo al govern, govern és qui s'encarrega del transport públic. Per tant, que apliquin també mesures del 50%, que tanquin seients, que posin més trens, que hi hagi més mobilitat i menys aforament. On està l'aforament que ens fan aplicar, o ens feien aplicar fins que ens van tancar el 50% a l'interior en un metro, en un tren, en un bus de línia, en un bus interurbà? Jo no m'he trobat encara a dia d'avui, amb el que portem de pandèmia, que això s'hagi d'aplicar. I crec que això és un greuge, perquè és que estem parlant d'un dret fonamental, que és el dret al treball. Se'ns està privant. I això no va acompanyat, com altres països europeus, com per exemple França, d'unes mesures efectives, reals i concretes al mateix dia del tancament. Per favor. Estem parlant de drets fonamentals, estem arrastrant no només el sector de la restauració, estem arrastrant tot el sector agroalimentari, de producte de temporada, tot el sector de la gent que ens proveeix. Què hem de fer amb totes aquestes persones? Què els hem de dir? El que t'havia encarregat no m'ho portis, i què fan ells amb això?
Ara, molt ràpidament, perquè ara ho comentaves, hi ha moltes veus que han sorgit arrel d'aquest tancament de l'hostaleria, per exemple, a un sector que tenim molt proper aquí a Sant Sadurní, que és el sector de vins i caves, tocat gairebé de mort amb la pandèmia, que tenen el seu principal canal, el canal Horeca, restaurants, hotels, i que ara un altre cop al tancar veuen com les seves vendes cauen en picat i tancaran un any desastrós com el de la restauració.
Sí, i a més això cal afegir també que amb el que és el sector que ens toca a nosaltres, a l'Alt Penedès, el que és l'enoturisme, que és el sector que ens relacionem amb els cavistes a part de la compra, sinó que el sector turístic, cal dir que les visites també han caigut. Per què? Perquè les persones que tenien el pensament de venir a allotjar-se al Penedès, passar el cap de setmana, fer visita a un celler, a una cava, i tastar els seus productes i emportar-se la caixeta cap a casa, doncs aquestes persones han anul·lat. Per què? Perquè les lleis que han entrat en vigor també exigeixen que les visites a les caves no hi hagi degustació. Per tant, si no hi ha degustació, quina diferència hi ha entre visitar una cava sense tastar el producte o visitar una cava fent un tast vertical o un tast de 3 o 4 productes? O sigui, és el dia i la nit. Ja no té quin atractiu té anar amb una cava si no pots tastar a la copa. Per tant, això també ens afecta a nosaltres, perquè si anul·len les visites perquè la visita no és prou atractiva per fer el desplaçament, també anul·len l'allotjament. I també, evidentment, com no poden anar als restaurants, doncs evidentment tampoc no passaran per un restaurant o per un bar a fer un takeaway o un delivery. És tot, o sigui, estem casats amb un maridatge fatal, perquè ni ells poden fer funcionar el que són visites enoturístiques, ni nosaltres podem fer funcionar el que és el delivery de les caves, perquè tampoc no existeix aquest món en aquest moment, perquè no existeixen les visites. És que és un lligam que tots estem en ell, però no hi ha solucions. O sigui, ens estem buscant la vida, cada sector pel seu cantó, però no, el suport de la Generalitat no es veu. Veurem aquestes mesures econòmiques que s'ha parlat per part de vicepresidència i per part dels altres consellers, però clar, és que ens vam tancar divendres. A nosaltres encara no se'ns ha informat d'on podem optar per anar a fer ajuts directes per sol·licitar-los. Jo crec que si tens unes mesures que entren en vigor d'un dia per l'altre, lo normal és que hagis previst ja que l'ajut ja estigui obert per sol·licitar. Això seria el normal, perquè estem parlant d'un dret fonamental. I el dret fonamental, si el retalles per un altre dret fonamental, que és el dret a la sanitat, doncs les han acompanyat d'unes mesures econòmiques. És que no hi ha un altre. Les coses són així. Si tots estem dintre d'una mateixa cistella de respectar-nos mútuament i de salvaguardar el que és l'activitat física i de mobilitat, per què deixen anar la gent a ampliar la mobilitat, anar fora de Catalunya a fer les celebracions, perquè fora de Catalunya sí que estan oberts els bars i els restaurants? És que aquest és un altre tema.
Núria, Eli, fem un punt i seguit i, si us sembla, sumem una veu més anant cap a Canal 20 Olèrdola. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs un altre dels sectors afectats, en aquest cas no com a tancament, de moment, suposo que el Pep, que el tenim aquí, creu els dits, que sigui així, és els gimnasos. En aquest cas, doncs, el tancament és del 50%. Tenim amb nosaltres el Pep Merino, que és un dels propietaris del gimnàs Merino de Vilafranca. Bon dia, Pep.
Bon dia, Armand.
Bé, doncs, des de divendres només podeu atendre el 50% de la capacitat del gimnàs. Per vosaltres, no sé si us afecta gaire, potser com a molt a l'hora punta, però és un gimnàs, en aquest cas, que és força gran i potser no us afecta del tot, no?
En el nostre cas, la veritat, no ens afecta gaire, però bueno, hi ha altres gimnasos en què sí que els hi pot afectar, perquè per la capacitat, pues, el 50%, el funcionament és molt difícil. En aquell moment els clients han de trucar i necessiten demanar hora, i llavors tenen un temps limitat per poder entrenar, que això també els afecta amb els seus entrenaments, i bueno, a la llarga, pues, o uns no vindran, o uns altres, si se'ls allarga, pues, no podran entrenar.
Bé, ho deia ara al començament, de moment 50%. Suposo que ha passat pel teu cap això de que no sabem si d'aquí 15 dies, doncs, si això continua igual i no baixa, us poden tancar, no?
Pues clar que ha passat pel cap, però com que tampoc està a les nostres mans aquestes decisions, el que no entenc és això, pues el govern, a part de no apoyar-nos, van tindre, val, la primera vegada que van tancar-ho tot, pues va, els va agafar per sorpresa, no estaven preparats i de tot, però d'aquesta segona tanda ja en parlaven, pues, a l'abril, al maig, i han tingut, pues, tot un estiu, pues, això, per preparar-se, perquè quan passés això, pues, tindre unes mides, unes mesures, un sistema per poder-ho tindre tot molt més controlat.
Deia la Núria que l'hostaleria és doncs un lloc, doncs, que no hi ha habitualment contagis com un gimnàs. Vosaltres preneu totes les mesures de seguretat a l'entrada, preneu la temperatura als clients, teniu evidentment gel per tothom. Potser la gent pensa que un gimnàs no és així, però realment no hi ha contagis, no? Ni hi ha res, vull dir, segur 100%, no?
En aquests moments el gimnàs és segur 100%, no solament per una part, sinó que a part el fer esport, fer exercici, el nostre sistema immunològic també es reforça, amb la qual cosa, en cas de que hi hagués algun cas, també es el mateix cos ho combatria amb més força, perquè estaria més ben preparat per poder-ho combatre. O sigui, és gent, l'esport és salut, llavors, pues, com més sants estem, pues, aquest virus, pues, serà més fàcil lluitar contra ell.
Pep Armand, sumem una tercera veu, un tercer sector, en aquest cas des de Domenys Ràdio. Saludem allà a la Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí tenim el Salva Rodríguez, ell és el president del CIT del Vendrell. Molt bon dia, Salva, com estàs?
Hola, bon dia. Indignat, estic indignat.
Sí, em sembla que tal com escoltàvem a la Neus, a la Núria, la veritat és que tots esteu, doncs, amb aquesta situació d'indignació pel fet de que han tornat a fer el que esperaven que no es passés, i és que han tancat comerços, han tornat a l'aforament, i com bé deia la Núria, doncs, sense cap mena d'ajuda i de forma unilateral, per dir-ho d'alguna manera. Tu que estàs al capdavant de tots els comerços del Vendrell, com estan ells i com estàs tu?
Bueno, si parlem de comerç, i fora del tema dels restaurants o dels bars, doncs estem assustats. Vull dir, al final estem tots pendents i veient una miqueta com se'ns en va tot a fer punyetes, i a conseqüència de la mala gestió que s'està fent des de la política en aquest àmbit comercial. Però anant a el que realment ara està fent molt de mal, que és el tancament dels bars, dels restaurants, de centres d'estètica, gimnasos afectats amb les restriccions, etc. I per no fer-me reiteratiu a el que ha comentat la Neus, la Núria, el Pep, és exactament el mateix el que haig de dir, no s'equivoquen en res, estem patint tots igual. I llavors, doncs, si m'ho permeten, el que sí que faig és sumar, a banda de tot això, una mica l'exigència de dades, que ens donguin dades, que realment ens demostrin que el problema són els bars, o són les discoteques, o són els gimnasos, o són... perquè vull dir, al final tots tenim aquesta sensació de que el que estan fent és doncs, cobrir un expedient, que és el que es vegi que hem fet alguna cosa. I com bé deia les companyes anteriorment, un impacte molt visual és el de, escolta, va, restaurants tancats, els parcs infantils també els hem de tocar perquè hi ha molta mama que porta els nens, a veure què fem amb els parcs. Doncs vinga, va, ficarem que a les 8 de la tarda s'han de tancar i ja no s'hi pot estar, no sé què. I al final, de veritat, m'ho intento mirar des de fora i no donant-li el pes que porta el meu cor en el comerç, i no ho entenc, i no ho entenc. I ho trejades amb gent que no siguin del sector comercial i tampoc no ho entenen, no? Perquè al final el que diem és això, com que no se sustenta amb dades i som gent de números, i el que ens agradaria és que ens diguessin, escolta, mira, que hem fet números, a Catalunya diari hi han tants mils de persones que fan servir el servei públic, el transport públic, i hi han tantes mils persones que van cada dia al bar, no? I els focus d'infecció doncs, estan en el 90% a les barres de bar. I senyors, senyores, acceptem el tancament dels bars i no 15 dies, el temps que faci falta, si som el focus, no? Però és que venim amb uns precedents, com el que deia de les discoteques, que porten, no ho sé, perdut el compte, vull dir, mesos i mesos i mesos tancats, perquè eren el focus d'infecció del jovent més espectacular que hi havia i no sé què, i els jovents segueixen creixent, els números d'infectats amb el jovent. Ahir sortia el senyor Sánchez parlant, dient que la franja d'edat entre los 15 i los 20 no sé quantos anys s'estava disparant el contagi amb els asimptomàtics i tal i qual d'aquestes franges d'edat. On està la mesura de que pal·liava tot aquest problema amb el tancament de les discoteques? Ha fallat? Igual que va fallar la mesura amb els teatres, igual que va fallar la mesura amb els cines, igual que va fallar la mesura amb els comerços, etc, etc.
Sembla que tot falla en bueno, aquest aspecte, la previsió. És a dir, com bé deia la Núria i heu comentat, una cosa és el que va passar el mes de març i una altra cosa és el que ens hi trobem ara, que hem tingut temps de reacció durant 7 mesos. Jo, em sembla que hem de passar a les 10 del matí. Estem a punt de tocar a les 10 del matí. Per tant, Sílvia, et dono pas a tu.
Sí, gràcies, Lourdes, només per posar un punt i seguit, perquè tot just hem obert el meló, hem posicionat els diferents sectors i ara, després de les 10, fem tertúlia. Tornem tot seguit.